Bon dia i puta Renfe. Us parla la Laia Portavella. Donem el tret de sortida a aquest nou programa, un programa de ràdio d'humor per a la generació Z, on les protagonistes són elles. Cansades de sentir senyors grans fer acudits sobre com no suporten les seves dones, si és que se'n poden dir acudits. Som joves de 20 anys que estem fartes de les bromes masclistes que fa l'oncle als dinars de Nadal. Volem riure per no plorar dels nostres problemes, malestars del dia a dia, traumes. El Riem per no plorar d'avui parlarem sobre els límits de l'humor. A l'entrevista ens acompanyarà la Maria Rovira i la nostra entrevistadora Ainhoa Quílez, a qui podrem escoltar en uns instants. Seguirem amb un reportatge al carrer i una taula de debat que no us voldreu perdre.
El col·lectiu més representat davant la pantalla amb diferència són els homes, cis, heterosexuals, caucàsics, de 30 a 39 anys i sense cap diversitat funcional. I el col·lectiu més present darrere la pantalla són els homes, cis, heterosexuals, caucàsics, d'entre 30 i 39 anys, sense cap mena de diversitat funcional.
Més coneguda com a Oye Sherman, guionista, monologuista i copresentadora del podcast Oye Polo a Ràdio Primavera Sound. Aquest 8 de juliol tornarà a participar al Cruïlla Comedy dins el Festival Cruïlla 2022. Bon dia, Maria, i felicitats per la tornada al festival.
Bon dia, moltes gràcies, què tal? Home, tornada al festival no és ben bé la paraula, perquè, de fet, l'any passat l'Anna i jo, l'Anna Polo i jo, havíem de tornar, havíem d'anar per primera vegada al Cruïlla, però vam agafar Covid. Per tant, el que vam rebre va ser que ens van enviar un vídeo de la gent dient «Ué, un aplaudiment per elles, a veure si poden venir el proper any», i nosaltres allà, tancades, amb mascareta per casa, en fi. O sigui que estem molt contentes d'anar per primera vegada al Cruïlla.
Bueno, us estrenareu.
Sí, exacte. Sí.
Doncs per començar...
Gràcies per recordar-m'ho, perquè ja està dient, és veritat que hi vaig.
8 de moment.
Sí, 8 de juliol, vale.
Gràcies per dir-ho. Doncs per començar, probablement estàs cansada d'escoltar-ho, però has triomfat a un món d'homes. I volíem dir que quan busques a Google la paraula humorista, la majoria dels resultats normalment són homes i blancs. Creus que això està començant a canviar ara o que vosaltres realment sou com l'excepció entre totes?
No, jo crec que és com tot, no? Sempre hi ha coses que als Estats Units comencen a replicar-se molt abans i aquí arriben després també. És veritat que són tipus de societats diferents, amb una demografia diferent. Sí que és veritat que si ensenyem a l'escenari estatal o català, sí que ara és quan comences a poder sentir veus diferents, sí. Sobretot. Jo crec que han començat sent més dones, sí. Però sobretot, per exemple, hi ha realitats com les de les persones racialitzades o les persones trans que encara compten amb molts pocs humoristes, no? Per exemple, així en... No sé si la Sari Vivanc fa monòlegs en català, però sí que ella parla català. Per tant, d'humorista racialitzada jo tindria al cap la Sari Vivanc i, per exemple, humorista trans, el Marc Llinàs. Però sí que és veritat que encara falta molt per completar tot el mapa.
Seguint amb aquest món d'homes, ja fa un mes i mig, des de la situació dels Oscars amb Will Smith i Chris Rock. Les xarxes van dividir-se en dos bàndols, però realment ens interessa saber què en penses tu.
A veure, també a mi, en aquella situació, primer el que vaig pensar va ser vull dir, no cal que tothom opini d'això. De dir, quina mandra haver de llegir com totes les opinions de merda de molta gent que no m'interessen. També és veritat que no penso que t'hagis de posicionar davant de totes les situacions, perquè de vegades potser falta més temps, no? O més inputs. Sí que és veritat, a mi bàsicament m'interessava, per exemple, molt més l'opinió de col·lectius com Afrofèmines, per exemple, que ara han canviat el nom, no recordo com es diu, però sí que parlaven de dir, el seu punt era no enteneu totes les implicacions que pot tenir un tema tan dur com l'alopècia femenina en una dona negra, en aquest context de prime time worldwide, com són els Oscars, tota la història que porta Chris Rock amb Jada Pinkett i Will Smith, però sobretot amb Jada Pinkett. Vull dir, a mi em va semblar que s'agafava molt ràpid una posició molt fàcil, que sol ser la de la llibertat total d'expressió, l'humor no... És un xiste perquè t'has d'enfadar per això, Will Smith és un desequilibrat, no? O sigui, com que la gent anava molt ràpid en aquest lloc, sí. I des del corporativisme dels còmics, a mi, sincerament, em va fer entremandre i mal llegir segons què.
una idea, que de fet de la Jada no es parlava quasi, només es parlava d'ells dos i no del seu punt de vista de com potser li havia sentit l'acudit.
Sí, suposo que també va reproduir com una lectura de la situació que es fa sempre, no? Des de, doncs, de considerar molt una violència, no? Com seria el cop de puny de Will Smith, que en cap cas, o sigui, en cap cas l'aplaudeixo, però invisibilitzant la violència que va generar la resposta de Will Smith, que era el riure frontalment. Vull dir, és que per mi, jo si m'haguessin escrit aquell acudit, jo no l'hauria llegit.
Ja.
Entenc, no sé si el va escriure Chris Rock, jo crec que no. Crec que era un guió que van configurar un munt de guionistes de l'acadèmia que va passar, o sigui, molta gent va donar el vistiplau per allò i llavors Chris Rock el va tirar.
Pues potser no ho hauria d'haver fet.
És que no li haurien hagut de donar el vistiplau. O sigui, no s'hauria hagut de deixar el criteri de Chris Rock,
sí,
que clarament és inexistent.
Totalment. Doncs aquesta situació és un exemple de com moltes vegades l'humor posa a la persona en contra de tot un grup per les xarxes socials. Això es coneix actualment com la cultura de la cancel·lació. Creus que aquest concepte ha creat certa por entre els comedians de manera que intenten ometre certes temàtiques més delicades perquè potser els poden portar a la cancel·lació?
Jo crec que no. Jo crec que precisament ha generat com una reacció d'humoristes davant d'aquesta suposada cultura de la cancel·lació, que jo penso que no existeix. I al contrari, estan abanderant precisament aquesta lluita contra la cultura de la cancel·lació i estan ficant-se en més jardins que mai.
Sí,
de veritat, és el que penso.
Bueno, hi ha altres humoristes que també pensen que aquesta cultura de cancel·lació o no els afecta o simplement no els acaba de preocupar ni res. I un d'ells seria Corbacho, que també és un humorista català,
uh-huh.
I creu que l'humor ha de ser absolutament lliure, tot i els riscos que pot comportar a vegades la falta de context. Textualment diu: "Hay que hacer humor con todo y de todo. Ese humor puede hacer gracia, no puede hacer gracia, puede ser humor fallido, puede ser un mal chiste, puede ser de mal gusto, pero al final creo que el humor es una defensa del ser humano. ¿Crees que aquesta opinió és establerta des d'un punt de vista privilegiat o realment té la raó?"
Jo, sincerament, amb tota la humilitat del món i respecte cap a José Corbacho, pensa que no s'està posant en el lloc real.
Exacte.
I que és això que mai... Suposo que mai s'ha sentit atacat i que l'humor que fa ell, ell diu que es pot fer humor de tot, però jo crec que paradoxalment el seu humor sempre se circumscriu en una parcel·la molt petita.
Sí.
I estic segura que, no sé, mai ha sofert un acudit contra ell que estigués apuntalant tota una violència estructural, sí, que pateix ell. Per tant, sincerament, a mi l'opinió de José Corbacho sobre aquest tema no m'interessa.
Totalment. Altres humoristes d'opinions similars afirmen que la comèdia és ficció i que, per tant, mentre l'oient sàpiga el que s'està dient, no és real, doncs que es pot tractar humorísticament qualsevol tema. Què tan necessari penses que és contextualitzar un tema?
És que jo, la gent que diu que l'humor és ficció i que no té subtext ideològic, és que és mentida. És a dir, sí que existeix un tipus d'humor, no?, quotidià, no sé, com el que fa Jerry Seinfeld, per exemple, que és tot costumista. Vull dir, aquest humor, tens raó, no, crec que no té una línia ideològica, tot i que si mai et mulles en res, no?, i sempre t'has senyit en fer acudits costumistes, també és una línia ideològica.
Sí.
De segons quina manera. Llavors a mi em fa molta gràcia la gent que s'espolsa de sobre el debat i al final la responsabilitat, no?, com dient, no, és que és humor, és igual. L'humor és discurs al final.
Sí.
O sigui, tu quan fas un acudit, nosaltres som capaços d'agafar aquest acudit i llegir la frase que és el subtext, no?, d'aquest acudit. I un subtext d'acudit és que és discurs, pot ser qualsevol cosa. Evidentment, quan diuen, no, és que no es poden fer acudits, en el moment en què està Vox al Parlament i legislant, vull dir, és evident, el discurs no té límits, realment. Llavors seria molt estrany, no?, que entengués l'humor i no el discurs, però igualment podem ser crítics, tant cap a discursos que anuncien polítics com cap a acudits.
Però aquests acudits moltes vegades, bueno, des de fa anys, porten sent com el justificant de certes bromes que quasi sempre són poc divertides i ofensives, per poder tocar temes delicats amb l'excusa del que dèiem abans, que simplement és humor i tothom s'ha de riure. De fet, al final de l'últim episodi que veu pujar l'altre dia hi havia uns que parlaven sobre una foto i feien apologia al gènere i es reien de que una noia amb trets masculins directament tu la veies i deies, ah no, té un nom d'home. Creus que l'establiment d'uns límits dins l'humor ha perjudicat la comèdia o realment l'ha beneficiat? Perquè parlar aquest tipus de coses...
Però quins límits s'han establert a l'humor?
Fins al punt de, en el moment on estàs ofenent algú o estàs parlant d'una cosa que no t'involucra, que no és el teu col·lectiu, pots parlar d'això igual, tot i que no t'afecti?
És que el fet és que poder pots. El tema és ja el sentit comú de cadascú. És que és com a la vida, no? Sí. Vull dir, jo hi ha bromes que no les faré, però perquè no m'interessen. És com, va haver-hi també un cas d'aquell humorista David Suárez que va fer un acudit a Twitter que, com rient d'una nena amb síndrome de Down, potser era una noia, i és dir, és que jo aquest acudit no el faria, però no perquè estigui oprimida per la cultura de la cancel·lació i per por, que... no, és que no el vull fer perquè no m'interessa. No m'interessa riure'm d'algú que clarament és una persona molt vulnerable. No m'aporta com a persona i no ho faré. Clar. I llavors ja jo crec que és molt clara, no?, la distinció entre censura. Jo, per exemple, el que no podré fer, encara que vulgui, és en un programa X potser comprometre el patrocinador. Si el patrocinador és la Caixa, per exemple. Jo això no ho podré fer. Això serà un límit estricte del meu humor. Però mai serà un límit estricte del meu humor triar no riure'm d'algú de qui no vull riure.
I alguna vegada t'han dit en algun stand-up que t'has passat?
No. Crec. Crec recordar. Jo crec que no. Jo crec que no.
I continuant amb això, a l'hora de fer l'humor i tal, creus que està permès saltar-se els possibles límits aquests quan estàs entre familiars o entre família o amics?
Clar, és que depèn. És a dir, jo sí que penso que tot humor té el seu context. I és evident que és que la... O sigui, per exemple, la broma de Chris Rock, no? Evidentment, si hagués estat en un bar amb els seus amics i dir, aha, ara la Jada Pinkett pot protagonitzar no sé quina pel·li. Escolta, són els teus amics, no t'està sentint ningú més, no t'està sentint la persona implicada, tu sabràs, vull dir, digues el que vulguis, no? Vull dir, està en el teu propi criteri el que dius i és un context privat, etc, etc. Evidentment, no pots extrapolar-ho als Oscars. Doncs és com tot, no? També has de conèixer, no ho sé, vull dir, també hi ha molts acudits que fan molt de mal, no?, en contextos familiars.
Sí.
Vull dir que és això, no crec que hi hagi una norma general. És mirar cada acudit quines implicacions té i com afecta a les persones que tens davant i les persones de les que parles si és que les afecta.
Clar. Doncs moltes gràcies, Maria.
De res.
Esperem que et vagi molt bé en els teus futurs projectes.
Jo també ho espero.
I al festival. I als nostres oients, no oblideu escoltar Oye Polo a Spotify, on dilluns mateix van pujar el seu 30è episodi.
Sí! Molt contentes.
Ara sortim de l'estudi de ràdio i connectem amb la Lluna Roure, la nostra corresponsal a Zona Universitària. La Lluna està a punt per parar els pobres vianants que es creuin amb ella i fer-los diferents preguntes.
La primera pregunta és, imagina que ets un dinar familiar. Quin tipus d'acudit creus que faria el teu tiet?
Algun de mal gust, segur. Oh. Bueno, ofensiu, depèn de per aquí, però segur. O no, potser no.
En què quedem? En nit del meu tiet alguna cosa sobre machista, segurament.
Què passa si poses un nou al microones que se t'enganxa l'altre a la porta?
Bueno, yo he echado mucha imaginación.
El meu tiet faria algun acudit rollo intel·lectual, en plan... Soc més i escató.
Potser un d'humor negre.
Faria un acudit molt cutre. Algun rotllo, bandos i cabal del mig o alguna merda així.
A un senyor a una tienda de ultramarinos en busca de sal. Entonces va allí y dice, quiero que me ponga sal menuda. Total, que la dependienta le está buscando la sal menuda y dice, bueno, mira, le voy a poner sal gorda. Y mientras se lo pone, el señor le dice, gorda me la está poniendo.
¿Qué dice usted?
Sobre fútbol, seguro. Fútbol o política.
Esto es un señor que va a una pizzería con dos señoras y dice, dos pizzas, porfa. Y dice, familiares, y dice, no son putas, pero tienen hambre.
¿Y tú te ríes? ¿Te parece gracioso?
Algo en contra de los independentistas, algo así, seguro.
Muy bonito.
La família de la meva mare, que són catalans de la ceba, faran bromes sobre polítiques indepes, i la família del meu pare són argentins i molts d'ells no han tingut el privilegi que jo he tingut d'educació i tal, llavors molts faran bromes molt racistes i homòfobes, i jo segurament contestaré amb una broma sobre que soc bisexual.
Dolenta política.
Un tio meu faria un acudit masclista poc graciós.
Quin és el primer acudit que et ve al cap? Recordes on el vas escoltar o qui te'l va explicar?
Aquest, el de Bandos i Escavall al mig.
Bandos i Escavall al mig i algú del meu col·le, no me'n recordo.
El de Bandos i Escavall del medio.
Bandos i Escavall del medio.
Aquesta gent tenen una obsessió malaltissa.
És molt dolent, però el del Chocobollo.
Algun del Jaimito, quan... Ni idea, però suposo que a primària, no?
No et sabria dir quin específicament, però els típics del Jaimito quan estaves de l'hora del pati amb els teus amics, a primària, sí, sí, sí.
Un del Jaimito i fa molts anys el meu avi me'l va explicar.
I de l'Ikea para nada, estanteria.
La juventud està preparadíssima.
El meu preferit sempre serà el que hi ha un pato que respira per al cul, es va seure i va morir.
La putada és que el primer que ho dit és van dos i derrapant.
Però què dius?
Seria molt de gent magrebí. Seria racista cap a gent del Marroc.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Quin tipus d'acudit recordes haver escoltat sovint durant la teva infància?
Jaimito, els de l'Epe...
El de mis tetas.
Els del Jaimito, en general.
Molts racistes, sobretot.
Bandòsica del medi, per exemple.
Doncs els de Jaimito.
Acudits sexistes i acudits racistes, també.
Un del Jaimito.
Aquests, del Jaimito, i el típic de... S'abre el telón i passa tal.
El de llama a los niños pa dentro. ¡Niños!
El del negro... Ah, el d'un chino.
Mira si és bona persona.
I per últim, ens pots ensenyar l'últim meme que li hagis donat like?
Són traduccions cutres que posen Hit Eyes, La Palma, Walk, Lucía, Andalucía, i ja està.
Aquests nous de... que surt com una traducció en anglès i està mal dita.
Un que posa How to Date Me i diu número 1, Be Obsessed with Me.
Kanye West en espanyol, Kanye del Oeste.
Algun d'aquests de traducció a l'anglès.
University is expensive, el universo se está expandiendo.
Doncs hi ha un skin del Fortnite que és un furro. No, és com un gat amb texans i està tot xetau. Y amb una pistola. Y l'Armand diu perdón por no ser él. Y careta trista.
¿Qué dice, hippie colgao?
Un de Harry Maguire, jugador del Manchester United, defensa malíssim.
Katy Perry, traducció literal, gat i gos.
Y con esto y un bizcocho...
Deixem els carrers i tornem a l'estudi.
Ah, Caimas?
Sí.
Madre mía.
No marxeu, perquè se vienen cositas que no us voldreu perdre. Són l'Alba.
Oli.
La Dicra.
Hola.
I la Lluna.
Hola.
Noies, benvolgudes.
Moltes gràcies. Bueno, venim del reportatge i, bueno, unes perles s'han deixat anar, eh?
Unes quantes.
Moltes.
El que passa quan vas a universitats privades, no?
Sí. No, és que fins i tot a les públiques,
sí,
també.
Sí, sí, de tot tipus hi havia. El que més m'ha destacat, però, sent jo, personalment, una persona marroquina, és el noi que diu que el primer que que li vindria al cap seria un racista, amb textualment, amb aquesta paraula, cap als marroquins. Llavors... no sé molt bé què dir d'això, perquè jo en aquell moment, clar, estava una mica panicking, no? Què li responc a aquest noi? Però, no sé, és molt interessant la llibertat que es pren la gent a confessar, sincerament, a aquestes coses i considerar-les normals, no sé, davant de molta gent i afirmar... faig aquests acudits perquè sí i pensar, oh, està molt bé, no? Llavors, no sé.
Però potser pensa que ningú tampoc se li afrontarà una vegada, ho digui.
Sí, clar, és llavors. Com... clar, perquè la gent també que l'escolta per quedar bé i per no portar controvèrsia no diran res. Jo en aquell moment no vaig dir molt, però...
potser però no els pensaments posat. Estaven allà.
Sí.
No?
Però és normal perquè quan et sents atacada costa reaccionar moltes vegades. Sí, llavors. Sí, cal dir.
A mi és que, vull dir, no és tan profund com el teu, la veritat, és que el que més em va xocar és que el pic de la comèdia, per absolutament tothom a qui va preguntar, era Bandos i Cabal del mig. O sigui, el pic de la sí. comèdia popularment sí. és això. Que és com potser sí. tu queries renovar una miqueta el calaix sí, dels acudits.
Sí. Potser
no.
sí,
De fet, potser sí. I ja de pas traiem els que són...
Sí, els que no toquen, no? Clar. Tocaria també llançar-lo.
Tot envoltava amb Jaimito i amb aquest acudit, no sé. Sí,
on el seu defecte, les tetes. També hi ha Jaimito i a tetes, sí. No? Una mica.
I sí. També el que vaig veure també és que hi havia molta gent com que potser intentava quedar bé. Perquè va haver un noi que el vam entrevistar a una universitat, en concret, el vam entrevistar a Sade, que va dir, no, el meu tiet, el que ha dit, el meu tiet faré un acudit masclista que està malament, i va posar una cara després de bueno, doncs ho he dit, perquè ho he dit, i dic que està malament, i ja està, i sí. Quedo bé. Val que no t'estem gravant la cara, però, noi, saps?
Sí, també potser perquè som joves i... creuen que ens estem fent, o sigui, ens estan fent un favor al respondre'ns i deixar-nos fer-les l'entrevista, que pensen, bueno, diré el que sigui, els hi servirà per el que estiguin fent i pa'lante, no? No m'interessa.
També, vull dir, jo crec que també depèn molt de la persona que ho digui, del seu privilegi i del context. Vull dir, si tu estàs en un ambient universitari i hi ha persones que pertanyen a certs col·lectius i tu, anem a posar pel cas, vale? Anem a posar el cas de senyor cis hetero blanc que viuen el privilegi, doncs potser no toca que facis acudits de coses que no toquen. Clar. Vull dir, per exemple, el noi que havies mencionat abans havia dit que voldria fer un acudit racista i és com, bueno, si ets blanc potser no ho has de fer, però si ets una persona racialitzada que ho fa servir com humor per com reivindicar-se, doncs ho podria entendre. Llavors, crec que depèn molt també de l'espai, de com... quan i amb qui ho dius, no?
Clar, sí. És això, que a vegades, moltes vegades l'humor s'utilitza com a reivindicació i tu, si ets blanc i fas un acudit racista o si ets home i fas un acudit masclista, vulguis o no, aquella persona l'estàs deixant sense el seu espai de reivindicar-se, perquè és evident que tu, com a home blanc cis hetero, arribaràs abans, si vols ser comediant, arribaràs molt abans que una dona o que un home racialitzat, o el que sigui. Aleshores, és com, si a sobre arribes abans i li treus el seu espai, és que potser la persona quan hi arribi, potser és que ja no, perquè és un plert un nínxol d'acudits així, llavors.
És que és això, llavors, actualment s'està utilitzant l'humor per reivindicar-se, molts col·lectius. Llavors, la gent que no hi pertany creuen això, creuen que això és una invitació, no?, a comentar ells també i fer acudits d'aquest tipus pensant, bueno, si ells els fan també els puc fer jo, està bé, i tot i així, en plan, tot i que els hi diguin, no ho facis perquè no formes part del col·lectiu, no saps el que suposa, tot i així pensen en llibertat d'expressió, no?
Ai, la llibertat d'expressió. Aquí ho has dit, Dicra. La llibertat d'expressió és...
Mira, la ley pone llibertat d'expressió.
Sí, jo no sabia que tanta gent sabia llegir la Constitució, perquè tothom referint-se a llibertat d'expressió, dic, Manolo, vostè no ha obert un llibre en sa vida. Com que llibertat d'expressió?
També t'he de dir, si tu, tot l'humor que fas és humor negre i no surts d'allà, i dius, no, és que ja no es pot fer humor de res... Potser és que tan bon humorista no ets, deixa'm dir-te. Sí. Perquè si no pots fer humor d'altres coses que no impliquin ofendre algú, potser és que simplement... potser és que no ets humorista.
Gràcies, no pots arribar a ser.
Sí, potser suposa... simplement potser ets racista i ja està, i ho assumeixes. I t'hi rius perquè dius, sí, és que penso realment això.
Sí. Sí. És com molts còmics, sobretot a TikTok, o així, que basen la seva carrera humorística amb fer humor sobre noies i que literalment es posen un mocador al cap fent veure que és el cabell i posen la baueta així i ja això és humor.
Bueno, és que...
Aparentment. Peak of the comedy. Llavors és com potser en comptes de posar comediant a la bio d'Instagram posa senzillament que ets misògin i així la gent ja sabrà una mica més del teu contingut.
És que a més a TikTok, que té un algoritme impressionant, saben perfectament a qui li arribarà aquestes persones, qui són homes blancs que pensen el mateix. Ja tenen una carrera feta perquè aquestes persones existeixen, moltes, malauradament, i ja saben, o sigui, ja saben, hi hauran los ofendiditos, mira, generación de cristal, i ja està. Ja.
Però és que això ha passat sempre, els homes fent humor sobre dones, que dius, i aleshores que evidentment no em sentiré identificada si hi ha un home fent humor de problemes de dones, saps el que et vull dir? Aleshores...
Sí, però és que no els interessa que tu et faci riure.
No, clar,
aquest
clar.
Tipus de persones diran, bueno, jo els hi faig per mis bros i això és suficient,
saps? Por mis panas, estàs por mis panas.
I bueno,
jo crec que per això està molt bé que també a dia d'avui, per sort, tenim més referents femenins sí. i que siguin dissidents. Les d'Estirando el Xicle, la Lala Chus, la Sari Vivang, l'Snorkel, la Samantha Hudson, vull dir, tenim un seguit de gent que per sort està dient, sí, mira, sí. no som homes blancs i pues, casualment fem gràcies sí. sense enriure'ns de persones que són diferents a nosaltres.
Sí, llavors, i com que també estan fent, fan molt un humor exclusiu també per les dones, és com... Ah, gràcies, sí. no? No ho necessitàvem.
És que és això, si perquè... és... Ai, perdó.
No, 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 digues. Yes. Perquè, no sé, o sigui, és necessari, digo. S'estan fent molts canvis, molta gent no s'implica en canviar en aquesta indústria, majoritàriament. A més, actualment, amb el crescendo que està tenint els podcasts i el TikTok i els stand-ups i tot això, va bé que hi hagi almenys un grupet, o que estigui com tallant, per dir-ho d'una forma, aquesta hegemonia masculina que hi ha en l'humor, no? Com hem dit abans amb la Molly Sherman, que molts humoristes el primer que identifiques és un home blanc, aquí sí. a Espanya almenys, i llavors és com un relief, no? Sí. Que hi hagin dones també.
Sí, perquè és això, si fins ara tot l'humor el feien els homes, vulguis o no, el públic era masculí. Llavors que
clar.
I tampoc es preocupaven de que realment qui riguessin eren els homes. Mm. O sigui, els era completament igual perquè feien el seu humor i ja està. I també crec que per això ara els podcasts que els porten les noies han tingut tant d'èxit, perquè és com és el que has dit, per fi hi ha humor amb el que em puc sentir identificada i no és un home parlant això, amb un mocador al cap i fent veure que és una dona.
Sí, és que clar.
I és que sí, sí. O sigui...
Sí.
Vull dir, de fet, aquests podcasts femenins ara són un èxit i vull dir, sempre, si us hi fixeu a tots els programes que són així més d'entreteniment, sempre conviden a les mateixes, vull dir, no és una casualitat que de cop estigui la Carolina Iglesias i la Victoria Martín a tot arreu. Exacte. Vull dir, és perquè són persones que són escoltades, que és important el que diuen i que, pues, mira, fan gràcia, vull dir, per molt que li pugui sorprendre a la gent, les dones fan gràcia i les persones que no són homes també fan gràcia. I una cosa que trobo que és molt curiosa és que realment ens hem reapoderat de molts espais, però sobretot és amb les xarxes socials. Vull dir, l'stand-up comedy, en plan de microabierto, és una cosa molt més antiga, i allà jo crec que sí que hi ha més camí, perquè és com una forma més analògica de fer comèdia, però jo crec que les xarxes socials hem tirat pelante.
Però tu pots el que vulguis allà. Ningú et parla.
Pots? Sí.
Pots.
Interrogants.
Hi haurà conseqüències, clar.
O sigui, sí, però vull dir...
M'alcança el cotxe, no sé què, però fins...
Però poder-ho dir?
Poder-ho dir, pots dir.
Tu sueltes sí, tu perlita?
De poder sí. pots.
I després hauries? Hi ha les, bueno, les conseqüències yeah. són les altres. Però, vull dir, la gent no ho segueix fent.
No, no, totalment. O sigui, clar, a veure, la democratització de les xarxes en aquest aspecte sí que ha portat les coses bones i les coses dolentes. Abans hem estat parlant de la cultura de la cancel·lació. Vull dir, que dura dos dies, però ahí sí. està, vull dir.
O sigui, sí. és això, pots dir lliurement acudits ofensius, però a la vegada... Tu pots crear com un col·lectiu, pots crear com un col·lectiu a la xarxa, vulguis o no, perquè si comences a fer com, bueno, això, com acudits que més gent s'hi sent representada i no només els homes, estàs creant com un col·lectiu a la xarxa de dir, vale, jo m'hi sento representada, no sé què, i riem tots.
Riem tots.
Menys els homes.
Menys els homes blancs, amb privilegis, però la
perquè
resta.
Perquè no sé què els hi fa gràcia aquesta gent, però...
Que no deixa que jo crec que la majoria és... No, no, jo crec que els homes blancs privilegiats no és realment una majoria, o sigui, crec que canten més del que haurien, perquè es noten més, però no, realment no és una majoria.
No.
Vull dir, aquí hi ha algun home blanc? No l'estic veient.
Així que... Bueno, ah. arriba a ser i... Potser no el deixem parlar.
Si no són majoria, igualment tenen la veu com si fossin majoria, vull dir, tenen més veu.
Sí, perquè, o sigui, poden ser pocs, però els escoltaran més.
Sí, sí perquè estan perquè... allà, no? Vull
I dir, perquè són ells mateixos qui es donen veu. Sí. O sigui, és un cercle sí, sí. on només hi ha homes blancs, aleshores, si un home blanc li dona veu a un altre home blanc, és que sí, no, i si aquest cercle no es trenca.
Sí, i es rebutja aquells que diuen, no, passa el que passa, llavors, s'està canviant, vale? Moltes gràcies.
Gràcies pels drets bàsics!
Gràcies!
Vamos!
Clar. Però penso, tot i així, que encara s'ha d'avançar molt més.
No,
s'han de fer coses molt més, no
totalment.
Sé...
És que és això, quan surtin els homes blancs del poder, potser es pot.
Sí,
realment,
sí, sí, potser sí, no?
Pot haver-hi un canvi.
Potser de cop no hi ha ni canvi climàtic, en plan, potser de cop com que se solucionen tots els problemes.
Sí, la madre naturaleza va dir, mira, sí. és que...
Vull dir, jo crec que efectivament hi ha hagut molt d'avenç, sobretot amb el tema dels podcasts d'humor, que des d'aquí, agraïdes. Però sí que és veritat que també les que han tingut més èxit són, no deixen de ser dones blanques, i també costa molt trobar persones racialitzades, també moltes persones de la comunitat LGBT. I sí que és veritat que s'avança, però mai s'acaba de donar el pas.
Sí.
No?
Perquè es distingeix molt entre homes i dones.
I falta... Molt binari tot, no?
Sí, sí. I falta dir, bueno, homes i dones, però mirem, homes i dones, dones racialitzades, dones trans, dones bisexuals, lesbianes... Anem un pas més enllà.
Sí, una mica de més el feminisme hegemònic.
Sí, el burgès.
Sí, que és com el clàssic de dona blanca, que, bueno, sí, drets bàsics, però incloen, si us plau, a la resta de col·lectius que hi ha. Ja ho he dit, o sigui, s'estan canviant moltes coses a poc, però que encara falten molts passos, o sigui, perquè... O sigui, Amèrica, o sigui, he vist per TikTok i per YouTube moltes humoristes de diferents races, per diferents ètnies, i molt bé, molt, no sé, però aquí, sento que Espanya no està arribant al mateix pas.
Bueno, Espanya és veritat sempre que... més enrere, no?
Sí, no? És veritat que primer es fa a Estats Units i llavors ja a la resta. No sé.
Però bueno, mica en mica, sí, vull dir, mica en mica sempre la pica, que en diuen.
Sí, sí, però el mica en mica podria ser més ràpid.
Sí, podria rajar més, exacte, no la pica.
O sigui, sí, les gotetes podien anar caient més ràpid i... No sé. També t'he de dir, el tema LGTB crec que és un tema que solucionarà bastant abans que el tema racial, jo crec. Més per la generació, la nostra.
Sí.
Hi ha molta representació LGTB, aleshores jo crec que serà de manera involuntària ja, jo crec.
Sí, és com que ja s'estarà com bastant integrat més endavant. És com que la nostra generació ho troba tot això com molt normal, potser és que ara encara hi ha els boomers implicant-se massa, però... Amb la nostra generació, crec que estem fent molts canvis. No vull excloure els millennials, però és que els millennials...
No,
aquesta guerra que tenim amb els millennials, una mica...
Bueno, però... A veure, sí que és veritat que els boomers són els típics que diuen «Sois la generació de cristal!»
Sí, sí.
No, és bueno, que...
Aquests, potser, i els niños rates que viuen dintre, no sé, d'internet, saps?
Sí, després online. Els dius que no pots fer un acudit de cert tipus i l'home se t'ofèn. I dius, bueno, qui dels dos? Com... La generació de cristal, anem a veure.
Mira, t'ofens tu, però mentre t'hi facis rebre una dona, mira què et dic. Perquè és que...
Bueno, com diria la Victoria Martín, quan li diuen «Me sorprende mucho cuando me dicen es que ya no se puede decir nada, es que lo habéis dicho todo. No hay nada que quede sin decir».
Les creadores d'aquest programa no es fan responsables que no us faci ni puta gràcia.
Un podcast de Dikra Amacian, Laia Portabella, Ainhoa Aquiles, Lluna Roura y Alba Villalobos. Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto CAPGEN de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.